Cugat, Cugat Media, notícies.
Salutacions. Al Teatre Auditori serà una de les seus dels concerts solidaris de Som València, un conjunt d'actuacions que es faran a Catalunya per ajudar els damnificats de la Dana. El 19 de novembre, l'equipament municipal serà l'escenari d'un concert de música clàssica amb Albert Guinovart, Lucas Delgado i Marta Mathieu, entre d'altres. El concert, a les 20 hores, ofereix entrades a 20 euros i el net de la recaptació es donarà íntegrament. També s'ha habilitat una fila zero per donacions en cas de no assistir-hi. Així, el Teatre Sant Cugatenc s'uneix al moviment del sector musical per impulsar el programa de concerts Som València, que arrencaran l'11 de novembre a diferents sales i ciutats del país. La recaptació cobrirà la zona afectada a través de la Fundació Horta Sud. Ja estan obertes les inscripcions de l'11a edició del concurs de pessebres de l'Ateneu Sant Cugatenc. Les persones interessades tenen temps fins al 13 de desembre per apuntar-se al concurs, que enguany inclou un premi en honor a Manel Sánchez. Sánchez, que va morir fa poc més d'un any, va ser un dels socis de l'entitat impulsors de la recuperació del concurs de pessebres l'any 2013. Comissions Obreres, UGT i USO, els sindicats fan una crida a tots els centres de treball de l'Estat espanyol, públics i privats, a fer una aturada de 10 minuts aquest divendres a les 12 del migdia per solidaritzar-se amb les víctimes i els afectats per la Dana. La convocatòria, compartida per Foment del Treball i Pimec, té un doble objectiu. D'una banda, mostrar el condol i suport a les persones afectades per la catàstrofe i, de l'altra, instar la mobilització dels recursos públics necessaris per la protecció de les feines, la cura i l'allotjament d'aquestes persones. I l'exconseller santcugatenc Raül Romeva presideix la Fundació DERC, la Fundació IRLA, des del gener de 2024, tot i estar inhabilitat pel procés. El llavors govern presidit per Pere Aragonès el va incloure al registre oficial que depèn del Departament de Justícia. Segons publiquen aquest dimecres El Periódico i La Vanguardia, des de la Fundació IRLA argumenten que se'l va escollir president després de l'acord sobre l'amnistia. I amb aquesta informació posem el punt final a aquest butllet informatiu. Ja saben que la informació torna cada hora en punt al 91.5 de la FM i constantment a Cugat Media.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fairtres.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fairtres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa. Conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, 8 de novembre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Robert Sabé, Jordi Pasqual i Dolors Vilarassau, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat. Analitzarem els resultats de les eleccions als Estats Units i la victòria de Donald Trump. Contactarem amb el periodista català de Notícies Telemundo i NBC News, Damià Bonmatí. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Avui parlarem de la tasca del grup d'atenció a la víctima de Mossos d'Esquadra amb la gent de la comissaria de Sant Cugat, Araceli Serrano. I afegirem una mica de cinema repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre segons Sara Vella. I per acabar, farem xerinola a la tertúlia del cor, on Cuca Fernández ens posarà a prova sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. A tots i a totes ens preocupa la salut dels nostres pares i mares, i quan es fan grans ens adonem que necessitem una ajuda a casa, i trobar aquesta solució professional no sempre és fàcil. Quida't té la solució. Serveis de qualitat amb cuidadors amb experiència.
Amb Quida't tindràs la tranquil·litat de comptar amb una cuidadora professional des d'una hora a la setmana fins a 24 hores als 7 dies de la setmana.
Un equip professional i proper t'acompanyarà en aquest procés des del primer minut, recomanant-te el millor per a tu i per a la teva família.
Per a Quida és fonamental oferir una atenció domiciliària de qualitat. Truca al 93 046 49 40 o entra a www.quida.es. Quida és qualitat de vida.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 7 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui parlarem de com ha canviat Sant Cugat en les últimes dècades, quan ha passat de ser un poble a estar a les portes de convertir-se en la 12a ciutat catalana amb més de 100.000 habitants. I és que en els últims 25 anys, Sant Cugat ha duplicat la seva població, convertint-se en la ciutat catalana que més ha crescut en els últims 40 anys. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Berni, Robert Sabé, veí i membre del Consell de Barri de Mirassol, en Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, i la Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'Associació d'Amics de Pedra i Sang. Molt bon dia i benvinguts i benvinguda.
Hola, bon dia.
Bon dia. Gràcies.
Bon dia.
Si us sembla, intentarem partir la tertúlia en dos temes avui, a veure si me'n surto per parlar també de la situació de la Dana i de la gestió que se n'està fent ara que ja fa una setmana i mitja d'aquesta catàstrofe. Però comencem amb aquesta reflexió del model de ciutat de Sant Cugat, en què s'ha compartit. En els últims 40 anys la població de Sant Cugat ha crescut un 212% i ha passat de ser la 28a a la 12a localitat més poblada del país. Això, més enllà de les infraestructures i del creixement poblacional, evidentment també ha provocat un canvi en les dinàmiques, en les relacions entre el veïnat i en la idiosincràsia de la ciutat. Com creieu que ha canviat i que ha afectat el teixit social, el teixit cultural i veïnal, també, un creixement d'aquestes característiques en aquest curt període de temps?
Jo crec que el repte és que la gent que arriba de nou a Sant Cugat se sent que Sant Cugatenca, no? Perquè moltes vegades és cert que el creixement de Sant Cugat no és perquè Sant Cugat sigui només especialment atractiva com a ciutat, sinó perquè respon a una dinàmica metropolitana, no? Per tant, hi ha molta gent de Barcelona que ve cap a Sant Cugat o d'altres municipis. Alhora, n'hem parlat moltes vegades, no?, que per una qüestió de preus d'habitatge i tal, també hi ha molta gent que marxa, vull dir, sí, que han crescut, però també molta gent ha marxat pel camí, no? I per tant, el repte és aconseguir aquesta identitat de poble en la gent nouvinguda. És difícil, perquè quan arribes a un poble de partida no t'impliques en moltes entitats. Jo crec que on estem aconseguint només segurament és en tant que la majoria de gent que ve són persones en edat de tindre fills, doncs quan els fills entren a l'escola, entitats esportives, és el primer contacte en un teixit més associatiu, i malgrat tot crec que hi ha molta gent que fa una vida bastant desconnectada de la realitat social i identitats del poble, no? I per tant tenim allò que es diu de vegades, no? Sant Cugat és un poble dins d'una ciutat. Malauradament és així, perquè el poble és un nucli de no sé quantes persones que fan moltes coses, de fet, moltes cares que anen coincidint en tertúlies, en l'acte de no sé què tal, i després hi ha molta gent que no hem vist pràcticament mai, no? I, bueno, és complicat compaginar una cosa amb l'altra, però si aconseguirem alguna forma de que els nouvinguts digueren: jo soc un sant cugatenc més, vull implicar-me en coses, crec que tindrem una ciutat més cohesionada, que seria bonic de veure.
El repte aquest de viure a Sant Cugat a viure a Sant Cugat, no?
Sí,
seria?
Sí, sense la A, no?
Exacte.
Home, jo crec que jo no sóc tan optimista com ell. M'agradaria, no sé si heu fet alguna enquesta, que molta gent de la que ve, només que digués el nom de l'alcalde. Sí. Tothom que viu aquí sap qui és l'alcalde de Sant Cugat.
Crec que l'Observatori recull aquestes xifres,
sí. Sí. I ho sap molta gent?
T'ho busco.
Ah, val.
T'ho busco perquè ara no ho sé de memòria, però...
Ho deia com a índex, no? Com a índex de coneixement del lloc, no?
Sí, sí.
De vegades la gent, per exemple, quan vota en clau...
Nacional
o de Catalunya, o d'Espanya, o tal. Després també diu, oh, Sant Cugat, vull dir, és un poble, hi ha quantitat d'artistes aquí a Sant Cugat. Gent que ve a dormir a Sant Cugat. Mm. Perquè, o sigui, per exemple, en el món de l'art, que és el món que jo toco, el 95% o tal no s'impliquen directament amb la ciutat, sinó que hi viuen en aquesta ciutat. Després, bueno, clar, és el que deies tu, ha arribat molta gent, aquesta onada, o sigui, clar, jo vaig néixer l'any 52, aquesta última onada és gent d'un perfil absolutament benestant. Sí. O sigui, hi ha una primera onada que sí que arriba gent que no són pròpiament nascuts a Sant Cugat, com seria, per exemple, el meu cas, no? Mm. Però que sí que es van adaptar completament, i aquesta segona onada, que, bueno, n'hi ha moltes d'onades, però que és gent, doncs, que no té tampoc aquest vincle tan gran. Potser tens raó tu en el sentit de que quan es comença a l'escola a través dels fills i tal és quan es fa el vincle. I després les entitats també són un punt molt important per fer aquest vincle. I el model de ciutat, clar, és un model exitós, però és molt car. Vull dir, tenim un model, tenim Collserola, tenim una ciutat amb espais verds, i de vegades, i molt car també, vull dir que encara hi ha gent que ha d'anar a Rubí a comprar, o sigui, tot et resulta més car que estar en el poble del costat, no? No sé si m'estic carregant massa el model. Després també...
Mira, el que demanaves, Dolors, de l'últim Observatori Sociològic, 6 de cada 10 encastats afirmen conèixer Josep Maria Vallès, però d'aquests, el 60% només recorda la meitat del seu nom.
Ma, perquè és fàcil.
Són dades. Són...
Perquè és fàcil, no? Vallès.
Sabia que hi havia les dades. També hauríem de parlar de la metodologia de l'Observatori.
No, l'Observatori deixa coses curioses de vegades, no? Que de vegades fan com dues preguntes. Coneixes l'alcalde? Sí. Dis-me el nom. No el sé. O coneixes qui està governant? Això passava molt el mandat passat.
Sí.
Sí, Esquerra i PSC, i es deixaven la CUP. O encara pensaven que era Junts, et dient que sí que sabien, però et deien algú que no era. Vull dir que això passa en aquestes enquestes, no? De vegades...
S'han de saber llegir, sí. i no és fàcil. Robert, tu, per exemple, ets veí de Mirassol,
sí.
Que està més separat d'aquest nucli on bullen més les activitats. Comparteixes aquest diagnòstic que feien la Dolors i el Jordi?
El comparteixo perquè tots són veritats. El comparteixo perquè tots són veritats. Per mi el problema és encaixar-les totes. No? Per mi... Jo vaig arribar a Mirassol fa 23 anys i arribo fruit que les nostres feines es desplacen de centre de seguretat, van a parar al costat de l'Autònoma i aviam fas números i és el que et surt més a compte. No? Jo sóc de Barcelona, del barri de la Sagrada Família, i ara visc a Mirassol. I per mi aquí és on comença el problema d'aquest poble. Us he sentit parlar i us heu identificat molt bé amb Sant Cugat, però amb un Sant Cugat que jo ja no vaig conèixer, em sembla. Yeah. I us sento. Les persones de Sant Cugat tenen tot el dret a dir-me, bueno, és que tu has vingut. Però, bueno, 23 anys és una tercera part de la meva vida, i segons el protocol de vida de la Generalitat és una quarta part. Poca broma, eh? Poca broma. Vull dir, m'identifiquen al barri de la Sagrada Família com vaig viure 20 anys només allà. O sigui que penso que ens tenim que repensar com a ciutat, que és una cosa que ja es va fer amb el model de ciutat que va proposar el propi Ajuntament, i donar vida als barris. Donar vida als barris és que aquesta activitat cultural que heu parlat i que realment és integradora, però realment es potenci molt més. A Mirassol, sort que tenim el Mirassol Baco, i dos equips de bàsquet, però és que si no, l'activitat com a tal per la gent jove, una vegada surt de l'AMPA de l'Escola a Catalunya, seria absolutament res. És veritat, hi ha teatre aficionat, però tindrien que haver-hi més coses. Per què no es poden fer activitats de cine? Es podrien fer cinefòrums, es podrien fer 1.000 activitats. Per què no es pot desplaçar alguna activitat cultural del centre de Sant Cugat en els barris? I on anirà menys gent? Les primeres vegades. no passa res, ja hi anirem. Però està clar, pretendre que un que viu a Mirassol, amb el transport que hi ha, amb l'aparcament que hi ha a Sant Cugat, anem sempre a sentir tots els actes culturals que hi ha
aquesta allà. Centralitat que encara exacte. Té el, sí. el nucli
presentar antic. Un llibre amb tots els respectes.
El poble home, de,
jo en
de
defensa
Cugat, no?
d'una certa mirada que ha fet l'Ajuntament en els últims anys, crec que el cicle de prop el que ha permès
de la XCCP
exacte, ha permès portar algunes activitats culturals als barris. Ara bé, jo crec que també tenim el repte de que no siga l'Ajuntament com a contractador de cultura, sinó tindre en compte el teixit associatiu que hi ha en Sant Cugat i que aquestes activitats que es porten als barris ho facin les pròpies entitats, aprofitant que tenim la Dolors, doncs quan les lectures de la Fresca s'han portat cap al barri del Monestir o fins i tot una que es va fer a la Floresta, crec que era una iniciativa en aquest sentit, no? Que Sant Cugat és tot el municipi.
La descentralització una mica, no?
Sí, és que a més que els barris són molt diferents aquí a Sant Cugat.
Tenen una idiosincràsia.
He de confessar que sóc filla de Sant Cugat, he viscut tota la vida aquí i no sabria anar a les Planes, pràcticament.
Necessites el GPS, encara. Necessites el GPS,
sí?
encara.
No sabria situar-me. Però, clar, això passa a les Planes, però a Vall d'Oret, a la Floresta, per exemple, també, a part de la centralitat, no? O sigui que té moltes ciutats, també, Sant Cugat, i, clar, té tota la raó, ell.
Després està clar, que sou de
Sant Cugat. I a més som 100.000.
Heu viscut ja amb una estructura molt trenada, no? I al pas de la vida, a vegades no ens en donem compte quan l'estructura és molt trenada. Jo arribo a Mirassol fa 23 anys. 23 anys és el gran creixement del Mirassol, podríem dir, al costat de l'Escola Catalunya. I arribem gent amb fills, val? Aquestes associacions que dius tu, l'escola, el club de rugby Sant Cugat, en el meu cas, etc, 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 es propicia. Ara és un barri de vells. Sort que ha vingut una segona onada, que són els pares de l'Escola Catalunya. Sí. Però tenim que ser conscients també d'aquestes coses, perquè hi ha hagut un salt.
El preu de l'habitatge, no?, també ha propiciat aquest envelliment.
I el local, l'associació, podrien dir d'avis, que van els diumenges a jugar al dòmino i a fer una ballaruca, ja no quadra amb algun model cultural que... Ni per millor ni per pitjor, és diferent. Per tant, hem d'apostar pels barris, ho sento, i hem d'apostar-hi seriosament. Vull dir, no dient que es fa un consell de barri, que ens reunim una vegada cada 3 mesos, que l'acte surt un mes després de que s'hagi fet la reunió, i així és un llarg, etc. I que la gent vengo a hablar de mi libro. O sigui, l'arbre del meu carrer m'ha aixecat 2 llambordes. Hem de pensar en futur i en plural.
En col·lectiu, no?, que és el... el que reivindicava quan proposava aquest tema. De fet, va ser una proposta d'una altra tertulià, de l'Héctor Verdú, arran de l'entrevista que li van fer al portaveu de Sant Cugat en Comú Podem, el Ramon Gutiérrez, que deia que Sant Cugat estava perdent aquest esperit del col·lectiu per passar un esperit més individualista, no? Una reflexió que feia i que possiblement també s'escapa més enllà de Sant Cugat amb els creixements de les ciutats, on possiblement no coneixem ni els nostres, no coneixem els nostres veïns i no tenim aquesta xarxa. Creieu també que la gent que és de Sant Cugat de tota la vida, com ara la Dolors, no?, que ens explicava, hi ha cert procés de dol, també, d'aquesta pèrdua, d'haver nascut en un Sant Cugat poble a viure ara en un Sant Cugat ciutat, que els costa de reconèixer? Hi ha certa nostàlgia? Després parlarem si pot canviar per bé o no, no? O què hem de fer per mantenir aquest teixit més col·lectiu que al final reverteix en el bé i en el benestar de tota la ciutadania.
Jo no sé si la nostàlgia no és una cosa que jo... Vull dir, sempre penso que és millor, sobretot el present, no? El futur encara no saps quin serà i el passat ja ha sigut. O sigui, per mi la nostàlgia... Jo vaig néixer en un poble molt homogeni, molt tancat, vull dir, un poble de pagesos, no? Evidentment ha anat creixent com tal. Sí que hi ha nostàlgia d'algunes coses, per exemple, el model de ciutat que deies, no? Per exemple, hi va haver un moment que Sant Cugat era pogut ser una ciutat universitària. Sí, sí. O sigui, hi havia el tema de la Casa de Cultura, que era una l'escola de
la facultat,
de
filosofia, si
sí,
no m'equivoco,
també de magisteri també.
I el Centre de Restauració de Béns Mobles també.
Exacte.
Hi havia.
I llavors, en aquell moment, que hi havia molta gent intel·lectual, universitària, això sí que hauria sigut interessant, es hauria pogut convertir realment en una ciutat culturalment interessant. Perquè una cosa que he de dir és que penso que Sant Cugat no és una ciutat culturalment interessant. O sigui, es fan molts actes, però sí, vull dir, però no és una ciutat puntera amb alguns temes. És una mica el que deies tu, no?, que es fan molts actes a cops de talonari, però actes que amb què es pugui implicar la ciutat o actes on la cultura llueixi, però no llueixi en un sentit superficial, sinó que llueixi en un sentit de recerca, de búsqueda de noves formes. O sigui, és, diguéssim que tenim una ciutat molt aburgesada, no?, i després també a tota aquesta gent que venen amb els nens i tal, una ciutat una mica també com d'Amèrica, americanitzada, no? Vull dir, tu em dones un servei i te'l pago. Per exemple, el tema de les entitats és dificilíssim, perquè, per exemple, si no tens una... si no tens algú que donar-los, vull dir, la gent no es fa sòcia d'una entitat d'una manera altruista, dius, bueno, ajudo aquesta gent a que facin això, sinó jo vull que el meu fill faci música, doncs pago música, no? Bueno, vull dir que la nostàlgia no ve per ser poble o ciutat. Me n'alegro molt que no estiguem en aquell poble tan tancat i tan homogeni i tan igual, no? Vull dir, però més cap a on ha tirat, no? Vull dir, clar, de fet, hem sigut el model, diguéssim, a nivell de Catalunya, el model de Convergència, tot en Convergència, Junts, no?
Vull dir... Escolta, on feu Convergent durant molts anys fins al tripartit,
sí, sí, de fet.
Jo, a mi em passa que jo fa uns 10 anys que conec Sant Cugat, realment, que és quan vaig començar el Cugatenc una miqueta més, no?
I que visc... Però el teu cas també seria un cas de que es pot ser nouvingut per entendre'ns i implicar-te en la ciutat.
També perquè tinc l'ofici que tinc. Jo entenc que, clar, jo tot el dia estic parlant amb molta gent de Sant Cugat que fa coses molt diverses, per tant, conec molt la realitat. Entenc que algú que treballa no sé quantes hores al dia, implicar-se, depèn de com ho té més difícil, sobretot si té fills o ha de cuidar de gent gran o coses així. Vull dir que també hem de ser comprensius en la circumstància de cadascú, no? El que sí que veig és que hi ha molta gent que vol fer moltes coses i que es creu el poble, però que malauradament sempre som els mateixos. I aquest és el problema, no? Que com interpel·lem a la resta. I no, la veritat és que no sé com es fa. Jo sé que, per això deia lo de les escoles, no? És un bon primer moment en el que ni que siga parlar amb la gent de l'AFA, els companys del col·le, i després pot ser coincidències en el club esportiu, però després, que més bé... clar, ho veig complicat. També és difícil com a ajuntament dinamitzar això quan el creixement ha sigut tan exponencial. S'han de poder fer coses, s'ha de poder potenciar molt més les entitats. Ara mateix les entitats, moltes estan molt enfadades,
estan
perquè les retallades
molt
de subvencions i també pel propi cansament de la gent que ho porta, perquè la gent que porta molts anys al capdavant d'una entitat arriba un moment que és que està esgotada.
Sembla que falta cert relleu també generacional, no? Sí, en moltes entitats, molt... quan passen per aquí a vegades és el que ens expliquen, no? Almenys el sentiment. Podríem parlar-ne molt més, crec que ha sigut molt interessant, però si us sembla, dediquem aquesta segona part de la tertúlia a parlar de la Dana, una setmana i mitja després. Aprofito que tinc aquí un valencià i el Robert, que és expert en canvi climàtic. Com valoreu, i la Dolors, com jo som ciutadana, si hem pogut fer el seguiment a través dels mitjans, com valoreu la gestió que s'ha fet de la gota freda de la Dana, sobretot al País Valencià, que ha sigut la zona més afectada i on hi ha hagut més víctimes mortals?
Per mirar d'una perspectiva, ja que parlàvem de la ciutat universitària, jo vaig tindre la sort de conèixer el Sant Cugat passant-hi, per anar des de Barcelona fins a l'Autònoma, i és veritat, confiàvem en que potser s'acabaria convertint en una ciutat universitària. Pues en aquell context social, l'any 1973, a la Facultat de Biologia hi havia una assignatura que es diu Geomorfologia, que ni més ni menys estudia els fenòmens associats a les condicions ambientals, l'erosió, etc., la formació de rius... I me'n recordo sempre de la frase que ens va dir el professor. Mirin, la natura ni destrossa res ni mata ningú, ho fa l'especulació. 1973, a partir d'aquí el meu discurs anirà en aquesta línia. Ho sento, no puc generar cap altre tipus d'acció. És ben cert que el món mediterrani de sempre està associat precisament i sobretot a les fases més de tardor a aquests fenòmens tempestuosos. Per què? Perquè tenim una bassa que es diu Mediterrani, que es posa molt calenta, que darrerament ens estan anunciant, estem 3 graus per sobre de la temperatura normal, i ens posem contents perquè podem anar-nos a banyar, podríem dir, el mes d'octubre, quan això el que està representant és una taxa d'evaporació bestial i una taxa d'acumulació d'aigua qualsevol atmosfera bestial. I quan ens avisen que ve l'antiga gota freda, ara dita d'Anna, el que ens passarà sempre és el mateix. Podríem dir, es genera una tempesta brutal, com que cada vegada tenen més energia, puja més endalt, troba més aire fred, que cau, fa com un esclafit, desplaça el núvol, i llavors és quan es generen aquestes, li diuen, trens de convectius, podríem dir, de pluja. Sabem també que les muntanyes estan molt a prop al País Valencià i a Catalunya, per tant, quan cau una riuada, cau de cop i podrien dir ens arrastra. És important distingir entre riuada i inundació. Una inundació és l'aigua que tapa el paisatge i una riuada és l'aigua que s'emporta el paisatge. És radicalment diferent, val? Perquè el tractament que podrem fer és distint. Les persones van morir perquè va ser una riuada. Si arriba a ser una inundació, haguessin anat vist com es anaven mullant i hagués hagut un temps dintre de la desgràcia salvar-se. Aquí no hi ha possibilitat, val? Dit això, i parlat ja de l'any 73, estic parlant del segle passat, però tant la informació hi és. Els serveis d'avisos hi són. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya...
Es desconeixien des de la consellera del País Valencià que existia l'alert que és de la Unió Europea i que, de fet,
per tant,
aquí coneixem perquè s'ha aprovat.
No ho entenc de cap de les maneres. No ho entenc de cap de les maneres perquè no vull jutjar les persones en quan dir paraules gruixudes respecte d'elles, però ni tampoc baixar a paraules més comprensibles de dir que són uns incapaços, que són uns incompetents, que són uns estúpids, o inclús és vostè un imbècil. Vull dir que això és una cosa que es pot arribar a dir. No pot ser, perquè estem jugant amb una sèrie de coses molt importants. Acabo. El pla, i tu és de València, el pla, podríem dir, es genera l'any 1957, quan hi ha les grans riuades, i el Quico agafa i planteja, podríem dir, en un moment de dolor increïble, fer la desviació del riu Turí i fer el plan sur. I se'n va, precisament, a desviar-lo cap a l'Horta de València. Que ara tots diuen, està clar, l'Horta és fantàstica perquè s'inunden els terrenys i així l'aigua, podríem dir, per força. En el Delta Llobregat, en el Delta l'Ebre, a l'Albufera de València, hi havia les cases d'eines, no hi havia pobles. Els pobles estaven als turonets perquè quan s'inundava... Ara hem fotut cases, hem fotut... Per tant, no ha matat la Dana, malauradament. La Dana ha sigut, podríem dir, com el que va inventar la pólvora. El problema és la pistola i qui va fotre el dit apretant. Vull dir, així és de clar.
Jo crec que hi ha moltes responsabilitats al darrere. Primer, per les polítiques prèvies, efectivament, on construeixes, on deixes de construir. Si fas una canalització d'un lloc, mira els impactes que té sobre l'altra banda, no? Perquè protegeixes una banda però pots estar desprotegint una altra. Vull dir que al final aquí hi ha unes coses de planificació molt importants. Llegia l'altre dia la meva germana, que està, ella també és periodista, està treballant en el COI, que li enviava un meteoròleg de la zona, un llibre del... que ja parlava que en el 1775 va haver una riuada bastant assimilable al que ha passat i ja proposaven alguns tipus d'actuacions. 1775, i cometem els mateixos errors, és que és bastant increïble. Però després jo crec que hi ha unes responsabilitats claríssimes que per a mi són més que polítiques. Sí. Que el president Mazón arribara tard a la reunió d'emergències de la Generalitat, que l'alarma que s'envia als mòbils s'enviara a les 8 de la tarda quan
el mal ja estava fet,
quan la gent ja estava damunt d'un arbre intentant salvar-se. Això és una negligència política que ha de tindre un cos molt més que polític. Aquesta persona ha de ser jutjada, i com cantàvem al País Valencià quan ens robaven a mans obertes el president a Picassent, que és on està la presó al costat de València. Perquè si no es jutja la responsabilitat penal d'una deixació de funcions al cap i a la fi, quedarà com a molt en una dimissió política, que sembla que el PP ja ho té bastant clar, perquè ja ningú li fa suport, no?
Sí, en la gestió posterior, però no en la presa de decisions del dimarts.
I després jo crec que també està bé posar sobre la taula que hi ha un malestar que va més enllà del govern de la Generalitat. El poble valencià s'ha sentit abandonat i és el suport mutu el que està actuant de facto. I això també és perquè el govern estatal, que no té la mateixa responsabilitat que el de la Generalitat, que és qui hauria d'haver enviat l'alerta, sí, efectivament, però ha entrat a un politiqueig estrany en què, si realment vols aportar ajuda, la pots aportar, agafant el comandament únic, fent reunions més clares en la Generalitat, enviant els militars o el que pertoque, perquè ara el que hi ha és una sensació de que aquí ningú fa cas, excepte els alcaldes dels propis pobles afectats, que
són els que han hagut d'alçar la veu.
Han alçat la veu, és arribar l'ajuda, han sabut on dirigir a la gent. És que és incomprensible que la Generalitat activara el Centre de Coordinació de Voluntariat passat, no sé si 4 o 5 dies de la tragèdia, quan ja tenies gent treballant
allà. Després de dir que no calien voluntaris.
És que...
Quan els alcaldes i els veïns dels pobles demanaven, si us plau, Ajuda.
Efectivament. I malgrat això, jo crec que és un cabreig més que comprensible, crec que també s'ha de posar en valor tota la gent que està anant allà a llevar fang, tota la gent que ha fet donatius, tota la gent que ha fet donatius tant econòmics com materials. És increïble la solidaritat. Jo, com he dit, soc d'Alcoi, tinc tota la família allà, Alcoi no ha estat afectat, és més al sud, a més és zona de muntanya, si cau un aiguat així és dels que estan, diguem, on comença la història, per tant, se'n va tot el riu i ja està, no hi ha més. La inundació seria en Gandia, que és on acaba el riu. Però des d'allà, sabent que és un poble que està a una hora i mitja, ara suposo que com estan les carreteres, doncs no sé quan tardaran, però cada dia estan així en furgonetes. La Creu Roja, sobretot, està coordinant moltíssimes coses per enviar ajut, voluntaris, i també en un coneixement de causa que jo crec que la Generalitat tampoc ha sabut expressar, perquè mon pare, que està a la Creu Roja, s'ha posat a disposició i han dit, de moment, mon pare és metge especialista en drogodependències, per tant té molt coneixements de temes psicològics i psiquiàtrics, i de moment estem enviant voluntariat purament d'emergències, és a dir, traure cadàvers, traure fang, tu estàs en reserva, i a la que comencem a necessitar gent especialista en temes psicològics, que jo crec que hi ha, perquè hi ha entitats que comencen a fer-ho, també hem cap allà. Vull dir que, hòstia, que al final són les entitats, que és la gent la que està salvant això, i és bonic d'una banda, però és molt trist també que les autoritats no estiguin a l'alçada.
Dolors.
El Robert ho ha explicat molt bé, tot el tema. No, vull dir, científicament molt bé, tu també coneix, jo no conec tantes coses. Vull dir, jo només puc anar... Clar, veient el que ha passat a Amèrica amb el Trump, veient la gent que està governant en aquest país, vull dir, qui ens està manant? Vull dir, el tema de la corrupció, de l'especulació, perquè, bueno, és el que ha dit ell, vull dir, la dana no mata, la natuna no mata, el que mata és l'especulació. O sigui, jo, clar, això de vegades, quan tu veus una resolució judicial... Tu ho veus claríssimament, però els que fan les lleis ho veuen d'una altra manera. Doncs de veritat, com es pot construir en una zona que es diu que és inundable?
Catalunya, el 15% dels habitatges estan construïts a sobre zona inundable.
Però, o sigui, tu com a ciutadà dius, punyeta, diu que no diu zona inundable perquè es construeix aquí. Vull dir, no?
Aquesta nit ha plogut al Cap de Creus. Sí. Tenim 30 cotxes al mar a Cadaqués, a la Riera.
Ja.
Es diu Riera.
Però això ja és una primera cosa, no? Diu, bueno, doncs si és una zona inundable... No. Clar, ara resulta que estem construïts amb no sé quin tant percent de zones inundables. Això és una... D'entrada ja és una vergonya i demostra aquesta especulació, no? I clar, vull dir, la incompetència total d'aquest senyor, però clar, ens quedarem amb ell només, farem fora el mazón i després tindrem tota... Yeah. I després, bueno, que també en aquest senyor l'han votat els valencians,
sí, sí.
Com en el Trump l'han votat els americans, eh? Mm-hmm. Vull dir que també aquí, que també sapiguem què fem, no?
I el govern amb uns socis també negacionistes del canvi climàtic.
Exacte.
Que crec que s'ha posat sobre la taula.
I que si això ja és típic del clima mediterrani i tal, això amb el canvi climàtic, això anirà més. I abans el que es feia amb temps més llarg, aquestes inundacions, cada vegada seran més properes, no?
Mm-hmm. El Robert apuntava que amb el creixement de la temperatura mitjana de la Terra, que hi ha gent doncs, que fins i tot...
Sí, sí.
No?
Ja dic que hem sobrepassat l'1,5 graus.
Hem sobrepassat l'1,5, sí. Feia una entrevista a Enric Agut, meteoròleg, i m'explicava, no?, per aquella gent que ens sembli que aquest 1,5, bueno, vol dir que l'estiu farà una mica més de calor i a l'hivern passarem menys fred, extrapolem a les persones, quan nosaltres, la nostra temperatura del cos, posa 1,5 graus, què passa al nostre cos, com funciona, no? Doncs al final, l'organisme i l'ecosistema de la Terra, doncs els efectes...
I després sempre explico el mateix, quan faig classe. 1,5 graus és Alacant, i Alacant m'agrada molt anar-hi, és un lloc maco, és còmode, és... Però Alacant, si miro, en lloc de mirar el mar, miro la muntanya té 4 arbres. Sí. I pensem en aquest canvi de paisatge. Això vol dir unes altres densitats de població, un altre sistema productiu, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, totalment d'acord, vull dir, estem davant d'un atzucar molt gran. I hi ha dues coses que m'han agradat. Heu parlat de responsabilitat, i aquí t'ho has fet una pregunta que és capdalt. Qui ens està manant? Bueno, aquest és per mi el problema. Possiblement des del món on em moc, on m'agradaria moure'm... Jo vull manar, val? Millor, jo no vull que em manin. I aquí és on ve el tema de dir, potser hem de tornar a creure que hem de tindre activitat política pròpia, val? Perquè està clar, és un problema de realment d'incompetència, tots els adjectius que he dit abans, però també de dejació. Perdó, ja està.
Jordi, Robert, Dolors, ens hem d'acomiadar perquè ara anem al tema del dia, que no serà en directe, serà gravat. És una conversa que vam tenir ahir al migdia amb Damià Bonmatí, periodista que va passar per aquesta casa i que ja fa molts anys que treballa als Estats Units, en aquests moments a Univision, per fer una anàlisi d'aquests resultats que també han sortit en aquesta tertúlia i amb la victòria aclaparadora de Trump. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, de veritat. Molt bon dia.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta en les condicions a portaventuraworld.com.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Avui al programa posem el focus en els resultats de les eleccions americanes, on Donald Trump ha guanyat a la cursa presidencial de 2024, un fet que genera reaccions no només als mateixos Estats Units, sinó també arreu del món. Per entendre què significa el retorn de Trump a la Casa Blanca, avui parlem amb Damià Bonmatí, que és periodista català amb una llarga trajectòria als Estats Units, que actualment treballa de corresponsal nacional per a Noticias Telemundo i col·laborador de NBC News. Damià, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, bon dia aquí.
Bon dia per tu, efectivament. Has pogut recuperar-te després de, del seguiment que esteu fent de la campanya i també de les eleccions?
Estic en el procés de recuperar-me. Sí, encara una mica zombis, però he pogut dormir aquesta nit de dimecres a dijous, perquè la nit electoral com a tal no vaig aconseguir dormir ni una hora, perquè tenia un parell d'hores per dormir entre un especial i un altre, i la veritat és que l'adrenalina no va permetre conciliar el son.
M'imagino que la jornada electoral fos més tranquil·la del que es preveia en un principi, donada la claredat dels resultats, també és d'agrair, no?
Va ser més curta, sí, del que s'esperava, tot i que vam anunciar-ho a l'hora local de l'est dels Estats Units, o sigui, de Nova York, de Miami, on jo estic, a 5:45 del matí. Per tant, igualment la nit va ser llarga, però sí, nosaltres contemplàvem dins de l'operació de l'empresa, que la part en espanyol és Telemundo, la part en anglès és NBC, sí, hi havia protocols pensats perquè això durés bastants dies, possiblement diversos dies o fins i tot setmanes, i sí, es va resoldre molt més ràpid del que es pensava, perquè els estats claus van emetre els seus resultats electorals més ràpid, i també, com dius tu, perquè és que va ser molt més contundent del que es podia imaginar la victòria de Donald Trump.
Us ha sorprès no tant la victòria de Donald Trump, que podia passar, sinó amb la contundència com s'ha produït? Us ha sorprès també els mitjans?
És així, Carme. Crec que no ens ha sorprès la victòria, sí la contundència. Repetíem una i altra vegada que hi havia 7 estats claus, indecisos, swing, que es diuen aquí, que poden votar per un, per altre, que tot es decideix per uns milers de vots. Finalment, d'aquests 7 estats, ja n'hem projectat 5 per Donald Trump, i en els dos que queden, que són Arizona i Nevada, perquè tenen un recompte lent, va liderant Trump també. Per tant, molt possiblement dels 7 estats indecisos, 7 per Donald Trump, això sí és contundència i això sí és històric.
I quins han estat els estats clau que han inclinat la balança cap a Trump?
Mira, el que va ser clau va ser Wisconsin, perquè va ser el que va acabar superant la barrera dels 270 vots electorals que ell necessita per convertir-se en president, però realment durant la nit va ser progressiu. Va aconseguir Carolina del Nord, que ja portava anys votant republicà, però era considerat un estat clau, però va capgirar Georgia, que l'havia guanyat Biden, Geòrgia, que diríem en català, Pennsylvania, que també la va capgirar, que l'havia aconseguit el 2016, però no el 2020. I després aquest triomf de Wisconsin, que et dic que va ajudar-lo a superar els 270 vots electorals. I més endavant, aquí ja era primera hora de la tarda, el nostre Decision Desk, que és, diguem-ne, la taula central d'NBC que projecta els guanyadors, va projectar també Michigan. Tots aquests estats eren indecisos. I és curiós que Wisconsin fos el que el convertís, no?, en ja president electe, perquè vam estar a Wisconsin el mes de juliol a la Convenció Nacional Republicana. Van escollir aquest estat, que havia votat demòcrata i també republicà, un estat pèndol, no?, per fer la Convenció Nacional Demòcrata, que el converteix per tercera vegada en el nominat republicà la presidència, i curiosament és l'estat que el va projectar com a president.
Quin ha estat el factor més determinant que ha inclinat la balança a favor de Trump?
Crec que encara ho hem de deixar reposar una mica, però per ara jo diria, pel que s'està dient parlant amb electors, amb analistes i veient les dades, no?, que hem estat analitzant, l'economia crec que va tenir un rol important. I és curiós que sigui l'economia, perquè sí, ja hi va haver una forta inflació, sobretot a la pandèmia, no?, 2021-2022, primers anys de Biden a l'administració, s'ha notat, ha crescut molt el preu dels aliments bàsics, de la restauració, del lloguer, de les cases, però s'havia estabilitzat l'inflació en els últims mesos, i jo no teníem dades del 7, 8, 9% d'inflació. Tenim una dada que diré ara de memòria, però en torna al 3%, que moltes economies del món ens envegen per una inflació d'aquest nivell tan continguda. Però malgrat això, l'economia ha tingut un pes. Malgrat això, i malgrat que l'economia dels Estats Units té un bon creixement del PIB, l'economia dels Estats Units té una taxa d'atur baixa, però la sensació popular d'una banda i després la imatge que des de la campanya de Donald Trump s'ha pintat de l'economia han tingut un efecte molt major que l'economia real. És a dir, les dades macroeconòmiques no són suficients. La gent ha votat des de l'entranya, des de la seva cartera, des de la seva economia de la casa, no?
Domèstica, sí. Uh-huh. La participació. Hi ha hagut més mobilització de vots en les eleccions actuals que en les anteriors?
Aquí la dada de participació no surt així oficialment com a Catalunya. Per tant, encara crec que jo no he vist la dada concreta, però les dades de mobilització sí que pinten, no? Apunten a històriques. El vot anticipat va ser històric a molts estats. Estem parlant de molts milions de vot popular. Per tant, jo, així, a priori, preliminarment, crec que sí va ser una participació bastant massiva comparat amb altres anys.
Mm-hmm. En referència a l'anàlisi de vot, hi ha hagut canvis en la distribució del vot per grups d'edat, per gènere o per origen?
Mira, crec que això ha estat fascinant, perquè aquest és un canvi que va començar ja el 2016, quan Donald Trump es presenta a les primeres eleccions presidencials i les guanya, però crec que aquesta vegada s'ha acabat de fer el canvi definitiu més estructural de com voten els Estats Units i qui vota a cada partit. Perquè hem de pensar que el Partit Republicà acostumava a ser el partit del poder econòmic, de les classes benestants, el partit que votava a favor de l'1% o de qui controla l'economia al Congrés i encara vota a favor d'ells, i els demòcrates representaven molt més la classe treballadora del país. Hem vist progressivament un canvi, però aquesta vegada ja definitivament, que qui ha donat més suport a Donald Trump és la classe treballadora, és les persones de nivells baixos i mitjans d'ingressos, i en canvi qui vota demòcrata, això republicà, et deia, i demòcrata és qui té estudis universitaris, qui té un nivell socioeconòmic més alt, i no ha estat suficient. És a dir, no han votat els demòcrates. Potser sí les classes amb estudis universitaris han votat encara els demòcrates, però la coalició tradicional, que se li diu així, coalició que va donar els triomfs, per exemple, d'Obama, i si parlen de dones, d'afroamericans, de llatins, ja no han votat amb la mateixa força ni amb el mateix entusiasme els demòcrates. Han perdut vots totals i, a part, en aquest canvi que us dic, no, s'hi suma que en grups concrets, com per exemple els homes, i com per exemple els homes llatins, que tradicionalment votaven demòcrata, s'hi s'han vist totalment fascinats, seduïts per Donald Trump.
Ja que parlàvem del Partit Demòcrata, això ha estat una bufetada, però amb la mà oberta. Aquests resultats obligaran a reestructurar el partit?
Imagino i somric a la vegada, perquè crec que el 2016, és a dir, les causes estructurals, no, d'arrel que van portar la derrota aquest dimarts, crec que ja existien el 2016 quan Donald Trump guanya a Hillary Clinton inesperadament. I no sé si el Partit Demòcrata va fer els canvis llavors que necessitava, no? En el sentit que hi ha una part dels Estats Units que s'ha anat creant, que es diu en anglès, un gap, no? Una distància important entre aquestes classes populars, sobretot blanques, però ara també llatines, que no s'acaben de trobar en l'economia digitalitzada, l'economia del segle XXI, i els demòcrates no només no han treballat per donar-hi resposta quan van veure que el 2016 Donald Trump els va fascinar, sinó que s'ha anat incrementant aquesta distància, no? No sé, veurem què passarà entre els demòcrates. Tampoc hi ha un líder o no hi ha uns líders emergents en el Partit Demòcrata. que donin resposta a això, perquè recordem que de manera inesperada, gairebé a última hora, el president se surt de la carrera presidencial i la vicepresidenta, que arrossegava sobretot en els primers 2 anys de govern dades de prestigi, com es diu, de percepció pública baixes, sí, es converteix en la candidata sense un procés de primàries i amb un petit somni d'estiu que feia veure com un miratge que de cop era una persona popular quan veníem d'anys que tenia una percepció pública dolenta.
Com es percep el paper que pot fer a partir d'ara els pròxims 4 anys el nou govern de Donald Trump en el panorama internacional?
Aviam, crec que el primer govern de Donald Trump va ser una mica improvisat, no? Tant en política nacional com internacional, perquè fins i tot va ser una sorpresa per ells mateixos guanyar les eleccions de 2016. Crec que aquí, pel que ha sortit a través d'informes periodístics, hi arriben molt més preparats. Porten mesos, si no anys, creant llistes de possibles nomenaments, de polítiques concretes. Per tant, les promeses que ha fet Trump, si les vol complir, crec que tenen una guia, un pla de contingència molt més ben creat i construït aquesta vegada. Estem parlant que queda a l'aire el suport dels Estats Units a Ucraïna, estem parlant que Iran podria tenir sancions més fortes, estem parlant que Israel podria tenir un suport militar i econòmic encara més palès, encara més marcat que fins ara amb el govern de Biden, que tampoc era un govern pro-autoritat palestina. Sí, ho veig en aquest sentit, i en política llatinoamericana està per veure també, però ha promès, per exemple, aranzels a Mèxic, que és el principal veí, no només veí, sinó el principal soci comercial d'Estats Units ara mateix, més o menys a la part amb la Xina.
I si podem recuperar quins són els principals, les principals promeses electorals de Trump per aquest segon mandat, quines són?
La que més es comenta aquí és aquesta idea de deportacions massives, no? Expulsions de migrants que estan en estatus irregular als Estats Units. La immigració ha estat, sens dubte, un dels factors i un dels temes que ha apropat nous votants cap a Donald Trump, no? Nous votants no vull dir votants només que votin per primera vegada, sinó que l'han votat per primera vegada ell. La concreció de les deportacions massives no s'ha concretat, i això forma part de moltes de les promeses de Trump, que són promeses molt visuals, molt contundents, que queden molt ben titulars, però després, quan es fan preguntes, entrevistes, no les baixa la realitat. Però aquí hi ha milions i milions de persones en situació irregular. Si realment vol fer unes deportacions massives, la logística és ben complicada, però tindria un impacte real molt fort a l'economia, un impacte social, perquè no, les persones en estatus irregular a aquest país no viuen aïllades de la resta de la societat. Són persones que tenen parelles, que estan casades, que tenen fills. Això pot destruir, diuen els activistes d'immigració, desenes de milers de famílies en aquest país. Ja vam veure un tastet, no? una anticipació del que podia ser durant el seu primer govern. Hi va haver, aquí es diuen redades, no? Redades migratòries a llocs de treball, entraven a fàbriques i detenien a tots els que no tinguessin un estatus legal. Això es podria veure a major escala. I també volen incorporar molt a les autoritats locals, a les policies locals, per detenir a la gent. En un país on conduir un cotxe és necessari per fer la majoria de coses, vol dir que milions de persones conduiran amb por de ser detingudes en qualsevol moment i acabar deportades. Aquest és el tema que més es comenta aquí. També en algunes parts del país, sobretot parts on ha estat essencial per la victòria, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, el tema dels aranzels també ha estat molt comentat, i un tema que és molt criticat per experts econòmics, perquè, clar, sona molt bé, no? Aranzels molt alts per productes que venen de Xina o de Mèxic per incentivar la indústria local, però en una economia globalitzada hi ha molts dubtes de què significaria això en els preus finals dels consumidors.
Sí, sí. Com es preveu que aquest canvi polític afecti la legislació sobre temes socials com el dret a l'avortament, la regulació de les armes i en relació a aquest moviment progressista dels Estats Units, per exemple, el Black Lives Matter o el moviment pels drets LGTBIQ+.
Mira, aquí encara hi ha una cosa a l'aire, que de les dues càmeres que conformen el Congrés dels Estats Units, sí sabem ara mateix que els republicans han recuperat el control del Senat, però la Càmera de Representants encara està a l'aire. És a dir, no sabem encara, pel recompte de vots que s'està fent, sobretot a l'oest del país, no sabem si acabarà en mans republicanes o demòcrates. I crec que això serà essencial, perquè si Donald Trump té una... a les dues càmeres, al seu favor... Cambres, perdó, he dit càmeres dues vegades. Cambres al seu favor... serà molt més fàcil passar legislació cap a la seva agenda conservadora. Si té la Cambra de Representants en contra, és a dir, demòcrata, serà més complicat. Del tema de l'avortament que dius, ell va ser molt conscient, va captar bé diguem-ne el sentir majoritari de la societat, perquè malgrat que gràcies als seus canvis al Tribunal Suprem es va derogar a nivell nacional el dret a l'avortament, no? Fa un parell o tres anys, amb Roe versus Wade, que es diu així la resolució, va captar que les posicions més conservadores de l'avortament no són populars i ha repetit una i una altra vegada la campanya que el que vol és que cada estat reguli el tema de l'avortament. El que volien aconseguir els demòcrates era retornar aquest dret a nivell nacional a través d'una aprovació al Congrés. Això queda totalment descartat amb una presidència de Trump i amb un Senat republicà. Per tant, l'avortament entenc que de moment seguirà en mans dels estats i crearà situacions, no dir surrealistes, però situacions complicades, com la que es crea, que ja existeix a Texas, o la que s'ha creat a partir de les eleccions aquí a Florida, que és que l'avortament queda totalment prohibit després de la setmana 6, quan molts ginecòlegs i experts sanitaris diuen que moltes dones a la setmana 6 no saben encara que estan embarassades o amb prou feines estan adonant-se'n i decidint i buscant una logística familiar per buscar un avortament. Per tant, crearà una cosa que ja hem vist des de fa uns anys, que és qui s'ho pot permetre viatjar a un altre estat a rebre avortament o ho fa a través de pastilles que indueixen a l'avortament, però crearà problemes reals, jo crec, sobretot el que s'ha vist fins ara a les classes més humils del país per les dones que necessiten un avortament. El que em deies del tema de les armes, Donald Trump i tot el Partit Republicà està molt alineat amb la indústria i el lobby de les armes. Sí. Ha estat un tema molt ausent, poc present, present en aquesta campanya, malgrat que el propi Donald Trump ha tingut un o dos intents d'assassinat amb armes durant la campanya, però és un tema que recurrentment els republicans pinten com casos aïllats, no un problema sistèmic. I aquí no és que estic admetent la meva opinió, no? Com a europeus això ens impacta molt, que no tingui un rol a la campanya. I el tema dels drets LGBT, només et diré una cosa. Avui llegia aquest matí que hi ha hagut un increment, no sé si era més del 100% del nivell de trucades en un servei d'ajuda telefònica a la comunitat LGBT després del triomf de Donald Trump. És a dir, hi ha preocupació sobre l'impacte que pot tenir això, especialment en la població trans, que ha estat en el punt de mira dels republicans a la campanya.
Damià, no ens queda més temps, però sí que m'agradaria, i fent un exercici de contracció molt bèstia...
Sí, perdó que parlo molt.
No, però és interessant, clar, és que hi ha molta cosa a explicar i ens hem deixat moltes preguntes, però sí que m'agradaria que em diguessis quines lliçons es poden extreure o quina lliçó podem extreure d'aquestes eleccions sobre l'estat actual de la democràcia americana.
Ui,
difícil.
Primer que el votant no és monolític, que un votant pot estar votant per Donald Trump i a la vegada per un congressista demòcrata. És a dir, que a vegades simplifiquem molt, no? I l'humà és complex, és contradictori i s'ha demostrat amb aquests resultats electorals. I després, que crec que no de la democràcia americana, però de la democràcia del segle XXI, que en un món de xarxes socials on hi ha molta desinformació, acaba molt diluït la veritat, els fets i els sentiments, sensacions o teories conspiranoiques, i crec que s'ha demostrat que tot queda molt diluït i a l'hora de votar acaben incidint en nosaltres tant el que passa i el que és com el que creiem i el que sentim. No
doncs,
sé si té sentit el que dic.
Sí, o sigui, realitats paral·leles que de vegades no es troben. Però vaja,
realitat líquida, que diuen, no?
Sí. Damià, bon matí, moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i haver tornat per uns minuts al que va ser casa teva durant un temps.
Sí, ja sabeu que tinc molta estima a Ràdio Sant Cugat i a Cugat.cat.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Una salutació.
Records.